La pluja recollida en un any a Catalunya va des dels més de 1.000 litres per metre quadrat en punts del Pirineu fins als 300 cap al Pla de Lleida. Però què passa si una gran quantitat d'aquesta aigua cau en tan sols unes hores? Els rius es desborden i arrosseguen tot el que troben al davant. Arbres, carreteres, ponts, cases i fins i tot vides.
RAC1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.
Tres persones, les desaparegudes que hi havia hagut fins ara arran d'aquest temporal de pluja i de les inundacions que ha causat i l'avinguda, sobretot, del riu Francolí com a element més destacable.
Ha sigut, a més, una pujada molt sobtada de 186 metres cúbics per segon. No tenim dades més recents perquè, possiblement, l'estació d'afonament se l'ha endut la riuada.
El riu Francolí, que hauria sortit de mar en diversos punts, concretament a l'Espluga de Francolí, ha causat i està causant molts danys. El municipi sembla que estaria ara mateix, a més, aïllat.
Diu la molla de Lleceu i el torrent s'ha desbordat. Se ja va desbordar el torrent.
Estau bé? Brutal. Sense cotxe, aquí hi ha una puta tot. És increïble.
220 litros en poco más de 2 hores i se desbordó un torrent que habitualment es secó.
Els aiguats es defineixen com a pluges abundants que provoquen inundacions i riuades. Molta aigua que cau en poca estona amb intensitat i que, per tant, pot provocar problemes. Des de carrers anegats o baixos inundats fins a rius i rieres que creixen de manera sobtada i inesperada i que fan que l'aigua es converteixi en el pitjor enemic. Avui recordarem alguns dels episodis extrems viscuts a casa nostra. Parlarem amb experts que ens ajudaran a entendre cap on anem i us recomanarem un viatge particular. Comencem. El Mediterrani és un indret d'extrems. Estem acostumats a viure períodes de sequera i també episodis de pluges torrencials. A Catalunya hi ha zones més susceptibles a inundar-se i més perilloses quan cau un patac d'aigua a causa sobretot de les avingudes. El Maresme és una d'aquestes zones i volem recordar una de les riuades que ha passat a la història. Va ser el 6 d'agost del 1990 a Premià de Mar i la recordem especialment perquè un pare i una filla van sobreviure després que una riera s'emportés al seu cotxe. Aquella nena de 13 anys, la Marta Riera, ara ens explica com ho va viure.
L'any 90 estic amb el meu pare al pavelló de Premià de Mar, que perquè et puguis situar està a l'alçada de l'autopista del Maresme. Bueno, ens trobem en una situació que està plovent moltíssim i bueno, hi ha un moment de pànic, es trenca unes vidrieres del pavelló esportiu on estem, se'n va la llum, bueno, el meu pare decideix que és hora de tornar cap a casa, agafem el cotxe, arriba el moment de travessar la riera de Premià, trobem en un moment que el nivell d'aigua es veu que és suficientment baix, llavors el meu pare el que fa és entrar al morro per veure si pot passar i en aquell moment arriba una gran onada que ens agarra el cotxe cap avall. El meu pare en aquells moments em diu que el que ets a fer és baixar la finestra i saltar. Hi ha un moment que el cotxe comença a donar unes voltes de campana, queda bolcat. Jo em quedo a la part de baix, amb la finestra oberta, i el meu pare queda a la part de baix, a la part del conductor, i comença a entrar moltíssima aigua dintre el cotxe, i la meva decisió és sortir per la finestra i deixar-me endur per l'aigua.
Una aigua que, segons ens explica la Marta, baixava relativament neta, ja que el cotxe feia de barrera i frenava branques, arbres, pedres i tot el que l'aigua estava arrossegant la riera. Se la van dur aigües avall.
Hi ha un moment que a la riera de Premià, en aquella època, hi ha una part de canalització està soterrada. Deixo de veure el cel, començo a passar per sota l'aigua, fins que hi ha un moment que hi ha com un topall, em dono un cop i seguidament em trobo a mar obert. En aquell moment, doncs, la meva decisió és treure'm les sabates. Tinc la gran sort que puc veure les llums de la carretera, de la Nacional 2, i això pues, em fa poder-me orientar, perquè si no hagués sigut un desastre, perquè no pots començar a nedar en qualsevol direcció. I la meva decisió és treure'm les sabates, que és el que més pesava, començar a nedar cap a la costa.
Gràcies al fet que la Marta no intenta agafar-se enlloc i es deixa portar, no es fractura res i això permet que pugui nedar i arribar fins al mar, tot i la força de l'aigua.
Nado en diagonal perquè hi ha dos corrents enfrontades, la marítima i la de les riuades. Les onades són bestials i fins que aconsegueixo arribar a la platja, doncs allà poso els peus a terra i a l'hora de sortir de la platja doncs em trobo unes persones, magnífiques persones, que estan traient aigua del seu bar, que s'havia inundat, i els hi demano ajuda, els hi explico com puc el que m'ha passat, que se m'ha endut la corrent. Hi ha un moment d'incertesa, perquè jo en aquells moments sí que estava nerviosa, plorava, decideixen donar-me una tila, es fan càrrec de mi durant uns instants i després em porten a la policia.
I un cop arribat a aquest punt, el neguit de la Marta era saber què li havia passat al seu pare.
El cotxe queda bolcat, llavors el meu pare perd el coneixement i ell es queda a dintre. Hi ha un moment que revifa, jo crec que li dona, es trenca el parabrises del cotxe, llavors li entra aigua, el revifa, i té els bombers al costat doncs, que l'ajuden per poder-lo treure. Òbviament, ell, encara que els bombers li diguin que surti d'allà, ell es pensa que jo estic a dintre. Aquest és el gran drama. I llavors doncs, intenta buscar-me com pot, finalment veu que no hi sóc i és rescatat pels bombers, el poden treure del cotxe i el porten a l'ambulatori.
I després de tot plegat, passats 30 anys, la Marta es va retrobar amb la família que la va ajudar quan va sortir de l'aigua.
Una cosa que a mi em faltava per acabar la història era retrobar-me amb aquesta gent perquè ja, el bar ja no existia i llavors, doncs, clar, vaig tenir l'oportunitat a través de fer aquesta entrevista d'aquesta periodista de la Maritza de Premià de Dalt, de dir, doncs mira, aquesta serà l'oportunitat per poder-me trobar amb aquella gent.
I d'aquesta història no només en traiem un final feliç i un retrobament emocionant, sinó també una millora pel que fa a la gestió de la riera. La van canalitzar sota terra, van fer obres i tot plegat va disminuir el risc davant de situacions com aquesta. Penseu que des de la serralada litoral l'aigua desemboca cap al mar seguint uns cursos que tenen pocs quilòmetres de recorregut, pendents molt elevats i conques reduïdes que, a més, estan molt urbanitzades. Això és el que provoca les avingudes del Maresme, que són sobtades i a vegades catastròfiques.
Oxigen, el podcast de Mònica Usart i RAC més 1.
I en un episodi dedicat als aiguats no podia faltar la veu d'una persona experta en aquest tema, i és la Carme Llassat. Ella és catedràtica en física de la Universitat de Barcelona i experta en canvi climàtic. Hola, Carme, benvinguda a Oxigen.
Moltes gràcies.
Els aiguats i les pluges torrencials, les riuades, formen part del clima d'aquí de casa nostra, però no afecten igual a tot arreu. Jo et volia preguntar quines són les zones aquí a Catalunya més susceptibles a inundar-se.
Són les situades a la costa. És a dir, el major nombre d'inundacions que tenim, comptant inundacions que siguin petites fins a inundacions molt catastròfiques, com podrien ser la de l'any passat, del 2019, que va afectar l'Espluga de Francolí, o després hi ha les del temporal Glòria, afecten essencialment la costa, sobretot, indiscutiblement, el que seria Maresme, després Barcelonès, Baix Llobregat, i després el que tindria més també pluges intenses amb inundacions locals, el que seria el nord, tota la part de l'Empordà.
I quan parlem del tema del canvi climàtic, sempre fem referència sobretot a pujar de temperatura a nivell global, també a l'augment del nivell del mar, però no parlem tant de la tendència que hi ha amb el tema de les pluges. Ara per ara, aquí a casa nostra, què és el que es veu? Encara que no sigui una conclusió final, què és el que veiem?
A casa nostra, els informes encara s'estan dient que no hi ha una tendència única. És a dir, que hi ha llocs de Catalunya on està augmentant la pluja, altres on estan disminuint, però no hi ha un model homogeni per tot el país, no? Però si nosaltres ja mirem cap al futur, sí que la tendència més clara, l'escenari més clar, seria aquest augment dels dies consecutius sense pluja, el que diem la longitud de les ratxes seques. Però, per altra banda, com sembla que la pluja en total, anual, doncs, no variaria gaire en el cas de Catalunya, el que sembla, per tant, és que aquesta pluja serà molt més concentrada. I, de fet, en aquests moments ja comencem a detectar senyals a partir de dades de pluja minutals, que tenim tempestes més intenses i amb quantitats de pluja més elevades que antigament.
I això que comentes afectarà el sistema que tenim muntat, sigui tema d'embassaments per aprofitar l'aigua o les infraestructures, sobretot més properes a rius i a rieres?
sí que afecta a les infraestructures, sobretot perquè la major part d'infraestructures estan fetes per períodes de retorn, seria la freqüència amb què es poden produir aquests esdeveniments, i estan fetes per períodes de retorn relativament petits. Llavors, en aquest cas, en alguns llocs sí que és possible, doncs, que diguem, la quantitat d'aigua que hi hagi que deixar aigua sigui més elevada. A nivell d'embassaments, que estan calculats per valors molt alts, no sembla que sigui necessari canviar les condicions del disseny de l'estructura. El que sí seria més la gestió, és a dir, necessitarem una millora encara més gran del que es diu l'alerta temprana per poder gestionar els embassaments o, en aquest cas a Barcelona, gestionar el clavegueram.
I pel que fa al tema dels rius i rieres, sobretot per evitar que siguin els efectes més catastròfics del que són fins ara, ens podem avançar d'alguna manera? És a dir, fer alguna cosa tant a nivell personal com a nivell de país perquè les conseqüències no siguin tan dramàtiques?
Per poder prendre mesures que mitiguin els impactes d'aquestes inundacions, el que necessitem és la col·laboració de tothom. I aquesta col·laboració té dos factors més importants. Un és el preventiu, que seria com evitar construir en zones inundables, vigilar doncs, les zones de càmping també, que és un dels problemes més greus que hi ha. I el segon factor seria estar atents a les prediccions que hi hauran i respondre amb prudència. És a dir, doncs, no intentar passar amb el cotxe per sobre d'una riera. Penseu que en aquest segle XXI el major nombre de morts que hem tingut per aiguats a Catalunya es podien haver evitat simplement amb un comportament més prudent. Per tant, hi ha una crida a comprendre millor que, malgrat formi part del nostre escenari, hem de conviure, hem d'acceptar aquest risc i no fer-li el front de dir jo igualment puc travessar la riera. No, no pots. I a nivell de país, evidentment, està la part també de que el propi ciutadà i ciutadana demanin doncs, el recolzament i les eines necessàries a l'administració.
Molt bé, això ho aconseguirem al final entre tots, treballant a nivell personal i a nivell també de país i de govern. Moltes gràcies, Carme, i que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies.
El clima de Catalunya ens ha deixat riuades històriques que, de fet, formen part del nostre clima. Començàvem el capítol repassant la de l'any 1990 al Maresme, però ara en volem recordar d'altres.
Aiguats del 62.
La tromba de agua caída en la provincia de Barcelona en la madrugada del 25 de septiembre causa el desbordamiento de los ríos. Más de 700 muertos y desaparecidos y pérdidas materiales que superan los 2.600 millones de pesetas.
Els registres de pluja van superar els 250 litres per metre quadrat en menys de 4 hores i això va provocar el creixement sobtat de rius i rieres que van arrasar tot el que trobaven pel camí. El Baix Llobregat, el Vallès i el sud del Maresme van ser les zones més afectades. La quantitat d'aigua sumada a unes lleres plenes de barraques van deixar més de 800 persones entre morts i desapareguts.
Inundacions de l'any 1982.
La presència del riu Unyà al mateix cor de la ciutat ha estat motiu de preocupació pels gironins. Les reiterades inundacions han fet néixer les més escabellades idees per a resoldre el tema.
És una de les inundacions més importants que recorden al Pirineu. Va ser a principis de novembre i l'arribada d'un vent del sud que venia carregat d'humitat des del Mediterrani va xocar contra la serralada i es va convertir en una màquina de pluja. Els registres van superar els 550 litres per metre quadrat a la Molina i el cabal del riu, sobretot del Segre i del Ter, van créixer de manera extraordinària i van provocar desbordaments catastròfics.
Pluges torrencials de l'octubre del 1994.
Aquest panorama desolador és una constant a la majoria de comarques catalanes. Va ser un dilluns negre. A les comarques de Tarragona feia temps que no plovia i a moltes poblacions va ploure en un dia el que acostuma a ploure en tot un any.
Una tempesta espectacular va descarregar entre el Priorat i el Baix Camp i va provocar una de les riuades històriques del Francolí. Les inundacions van deixar més d'una desena de morts i nombroses pèrdues materials. El registre més important, els 415 litres per metre quadrat al Forja.
L'aiguat de Montserrat.
Durant aquest episodi, una marcada banda de precipitació va creuar Catalunya produint efectes destructors, especialment a la zona del Baix Penedès i a la zona del Baix Llobregat Nord, on la riera de Magarola, propera a Montserrat, va fer caure un pont de l'autovia Nacional 2 al seu pas per Esparreguera.
Estranyament, aquest cop no van coincidir amb la tardor. Aquestes pluges va ser el dia 10 de juny del 2000. L'aigua del mar a uns 20 graus, l'aire fred en altura i un flux de vent de llevant van ser la combinació perfecta perquè de matinada descarreguessin pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Baix. Es van deixar 5 morts i quantitats de més de 200 litres per metre quadrat.
La riuada del Francolí.
Gent, sóc a la Font Baixa i us confirmo que ha desaparegut tot. El Gatim, el celler del Render i el pont de la Font Baixa. L'altre de la Palanca no ho sabem. Ha estat tot destrossat.
Aquestes són paraules del Xavier Lozano, un veí de la zona. Destrosses greus i 7 víctimes mortals és el que va deixar la riuada de finals d'octubre del 2019. Gairebé 300 litres per metre quadrat que van caure a Prades i el Francolí es va convertir en una gran onada que va arrasar tot el que va trobar pel camí.
El temporal Glòria.
El temporal Glòria segueix investint fora aquí a les Terres de l'Ebre. Ara mateix, al port marítim de l'Ampolla, estem veient els efectes d'aquest temporal on aquesta matinada, onades de 3 metres han invadit la calçada, ha entrat també...
Entre el 19 i el 23 de gener del 2020, una potent depressió anomenada Glòria va arribar a Catalunya, excepcional pel moment de l'any i també per la magnitud. Van caure més de 500 litres per metre quadrat a l'Alt Empordà i es van desbordar rius de tot Catalunya. Les conseqüències més greus van ser entorn del Ter i la Tordera. Van morir 4 persones a Catalunya.
Oxigen, el podcast de Mònica Usart i RAC més 1.
I ara que ens hem familiaritzat amb les quantitats d'aigua que poden provocar conseqüències desastroses a casa nostra, aquests 300, 400 o 500 litres per metre quadrat, us recomanaré un viatge de paraigua. És el lloc del món on de mitjana es recull més aigua en un any. És Mausinram, a l'Índia, les muntanyes Khasi. Es recullen 11.872 litres per metre quadrat de mitjana en un any. Els habitants de la zona es protegeixen de la pluja i el vent amb unes carcasses fetes de bambú que s'anomenen naps, i les mans els queden lliures per treballar i tenen una aparença de tortuga. Els materials que normalment es fan servir per la construcció es podreixen amb tanta humitat, per tant fan servir alternatives com les arrels dels arbres, per exemple, per fer els ponts. Lluny del que podríem pensar, la gent que viu allà veu la pluja de manera positiva, no pateixen sequera i, a més, és una atracció turística. Què heu de fer si voleu anar cap allà? Agafar un avió de Barcelona a Shillong, a l'Índia, i allà un cotxe fins a Mausinram. El trajecte amb cotxe és de 2 hores. Entre el maig i l'agost és quan plou més, imprescindible agafar botes d'aigua, paraigua, capelina i alguna cobertura perquè no es mulli l'equipatge. Si voleu anar cap allà, paraigua a la maleta i bon viatge. I avui també donarem un cop d'ull al món de la ficció, i és que la pluja apareix dins de moltes pel·lícules i sèries. Per parlar-ne tenim el Jordi Ramoneda, guionista i company de RAC 105. Comencem amb la pluja que cau a Corea. Hola, Jordi.
Hola, Mònica. Doncs sí, parlem de la pel·lícula Parásitos. Aquesta pel·lícula coreana que va guanyar el Premi Òscar al millor film i que fa un ús de la pluja molt característic, Mònica, perquè, a veure, per si no l'heu vist, aquest film parla d'una família coreana que és molt pobra i que, sí, a poc aconsegueix anar-se aprofitant econòmicament d'una altra família rica. Es converteixen literalment en els seus paràsits. Hi ha un moment del film, cap al final, no desvetllarem res, on la situació de la família pobra es complica molt i on cau un aiguat brutal.
Sí, me'n recordo.
Suposo que és un aiguat típic d'aquests que cauen al sud-est asiàtic,
sí,
no?
Sí, podríem dir que sí.
Veiem les típiques escenes de carrers plens d'aigua i aquesta família no pot tornar a viure a casa seva. Ells viuen en un semisoterrani, en una casa així, perquè queda tot ple d'aigua bruta. Clar, en aquest cas, aquest aiguat representa l'opressió de classe. És a dir, és una gent tan pobra, hi ha un nivell de classes tan marcat a Corea que ells viuen tan avall que fins i tot viuen per sota de l'aigua.
Sí. No ho havia vist així jo, eh?
Ah.
Ves? Anem a un altre exemple lligat amb les presons, ara.
Parlem de la pel·lícula Cadena Perpètua. Aquí parlem d'una lectura radicalment diferent, i és que la pluja i l'aigua poden tenir milions de lectures i milions de simbolismes. Cadena Perpètua és un film on un banquer és condemnat injustament per un assassinat que no ha comès. Passa molts anys a la garjola... la pel·lícula es diu Cadena Perpètua, molts anys ha d'estar a la garjola, clar. Mentre ell elabora un pla per escapar-se. Per fer-ho, haurà de travessar una canonada que surt dels lavabos de la presó. Aquest és el seu pla. Quan per fi surt i respira llibertat, plou a bots i a barrals. És a dir, aquí el primer que veu quan és lliure és la pluja, i l'aigua significa la llibertat.
I acabem fent un cop d'ull a una pel·lícula on la pluja surt en dos moments i significa el contrari.
Doncs sí, parlem de Forrest Gump. A Forrest Gump plou en dos moments molt concrets
sí.
i, de fet, en aquests dos moments signifiquen coses radicalment diferents. Recordem que Forrest Gump se'n va a la guerra de Vietnam, en un moment de la pel·lícula, i on ell mateix explica que plou durant 4 mesos seguits. Aquí l'aigua representa la destrucció. L'aigua és destrucció, és la guerra, és el fred, però plou en un altre moment de la pel·lícula, que és més cap al final, recordeu, recordes, Mònica, que Bubba Gump era l'empresa que tenien Forrest Gump i el seu i el Teniente Dan,
sí.
que era una empresa de gambes.
Mm-hmm.
Passen molts dies que no pesquen res i no pesquen res i comencen a pescar just després d'una pluja. Aquí l'aigua passa de ser destrucció a ser fertilitat i a ser riquesa i a ser futur i prosperitat.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi, que vagi bé.
Gràcies, Mònica, i que gran que és el cinema, eh?
Oi que sí. Els aiguats formen part del nostre clima del Mediterrani, igual que els períodes de sequera. N'hem viscut molts i tot fa pensar que en viurem molts més. L'escalfament global ens portarà una tendència de pluges cada cop més torrencials que impactaran directament al sistema que tenim muntat. Cal que ens avancem, que siguem prou llestos per adaptar-nos a la nova situació que el canvi climàtic ens pot portar. No construïm en zones inundables. Fem cas de les previsions del temps i respectem el camí de l'aigua. D'aquesta manera, evitarem que el desenllaç encara sigui més catastròfic.
RAC1 i Naturgy t'han ofert Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.